l'inici del programa, els departaments d'Educació i de Salut han decidit flexibilitzar les mesures de control de la pandèmia a les escoles i instituts a partir d'avui dimecres 23 de febrer. Desapareixen així les quarantenes per als contactes i només s'hauran de confinar els positius Covid-19. Es deixaran de comptabilitzar els casos i els centres a les famílies que ja no hauran de comunicar si el motiu de l'absència d'un alumne a classe és per culpa del coronavirus. Tinc moltes preguntes i per això tinc a l'altra banda del telèfon el pediatre Pepe Serrano, que també és membre del Col·legi de Pediatres de Catalunya. Doctor Serrano, bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, no sé jo si les famílies estaran gaire tranquil·les després d'aquesta decisió que s'ha pres per part del Departament d'Educació i de Salut de flexibilitzar les mesures de control de la pandèmia a les escoles. Com ho veu vostè com a pediatre?
Jo veig que, i és la meva opinió personal, que les famílies haurien d'estar tranquil·les perquè aquesta... alliberament de mesures en cap cas no vol dir que no se segueixi fent un control i que des dels nostres centres, des dels ambulatoris d'atenció primària, no se segueixin comptabilitzant tots els casos de coronavirus que ens venen i que no hi hagi una vigilància epidemiològica que supervisa tot això. Vull dir que el fet d'alliberar aquestes mesures no vol dir en cap cas que s'hagi deixat de la mà de Déu la malaltia, per suposat.
Uh-huh. El govern de la Generalitat, doctor, argumenta que els infants i joves han demostrat que no són, en termes generals, un grup de risc. Estem d'acord aquí?
Estem d'acord si parlem de que no són un grup de risc de patir la malaltia. Això ho sabem, tot i que malauradament sempre n'hi ha algun que li toca passar-ho més malament. Estem d'acord en que, en termes de malaltia, la seva càrrega de gravetat és molt més menor que en els altres col·lectius. I també sabem que els infants, i això ho sabem per estudis que han fet els companys del Biocons de la UPC, que els infants, com més petits són, tot i anar a l'escola, transmeten menys la malaltia que els que són més grans. És a dir, hi ha un gradient de transmissió que estaria més lligat amb el que fa a l'edat, que no pas en portar o no mascareta. Així doncs, ha vist que els de preescolar que no porten mascareta i que, a més, juguen tots ells barrejats, transmeten menys de malaltia entre ells en el seu grup classe que la que poden transmetre entre ells els alumnes més grans, que sí que porten mascareta i que, òbviament, tenen una dinàmica de classe que fa que no es barregin tan constantment els uns amb els altres.
Vostè m'ha llegit el pensament perquè li anava a dir que les mesures que es mantenen vigents a les escoles són, de moment, aquesta mascareta dins de l'aula, els grups de convivència estable i la necessitat de ventilar molt bé la classe, però diuen també que en poques setmanes s'haurien de començar a suprimir les mascaretes a les aules.
Potser sí, potser és el moment de començar a suprimir-les, tant per aquests estudis que tenim fets com per intentar tornar, ja no sé jo si a la normalitat, però sí a una vida més estable. Pensem que els infants en general, doncs, aquesta pandèmia han patit molt i han patit també mesures restrictives molt severes, i potser sí que és el moment d'anar alliberalitzant-les perquè puguin tenir una vida més fàcil, no tan sols una vida més fàcil escolar, sinó una vida més fàcil de relació, d'expressió, de companyerisme, d'afecte, que són aspectes, doncs, que aquelles 6-8 hores que passen als centres escolars involuntàriament també les desenvolupen.
Uh-huh. Hi ha una excepció, doctor, que seran els centres d'educació especial que mantindran l'ús d'aquesta aplicació que es diu TraceCovid per donar d'alta els casos. Això és normal que es faci, no?
Això és normal, sí, potser, entre d'altres coses, doncs perquè s'ha de ser més curosos amb aquest col·lectiu i que potser també per observar unes certes mesures de prevenció de forma més continuada és més difícil d'establir. És una de les excepcions que marca aquest protocol.
Hi ha dubtes, sobretot entre els avis, doctor Serrano, pel tema de que si els nens no han de portar mascareta al col·le, no han de fer allò del grup bombolla, i tot plegat, i l'eliminació d'aquesta mascareta d'aquí a res, els hi preocupa que els hi puguin encomanar la malaltia als avis? Què els hi podem dir?
Els hi podem dir, doncs, que els avis La major part d'ells estan vacunats i estan vacunats amb la tercera dosi. Això s'ha demostrat que és molt eficaç, si més no, en prevenir la malaltia per la Covid greu. Els hem de dir que el que han de fer també és burxar una mica perquè els seus nets es vacunin, perquè sí que sabem que la vacunació no impedeix la transmissió, però també sabem que la vacunació en alguns casos impedeix emmalaltir i, òbviament, el que no emmalalteix no la pot transmetre. Uh-huh. Els hem de dir també que hi ha, com he dit abans, una supervisió i una vigilància epidemiològica constant que se'n fa càrrec de tot això. I els hem de dir també doncs, que aquestes mesures estan supervisades i estan monitoritzades perquè no hi hagi problemes. Entenc que si en algun moment hi hagués algun problema amb alguna de les mesures proposades, doncs igual que es fa una passa endavant, s'hauria de fer una passa enrere, òbviament.
El tema de la vacunació, anem a un ritme baix en el tema de vacunació dels nens?
Anem a un ritme baix, tot i que havíem començat amb un ritme prou bo. Anem a un ritme baix percentualment. Però fixem-nos que són les comunitats que tenen les poblacions més infantils més importants, tret de la d'Andalusia, les que tenen aquesta taxa percentual més baixa. Això vol dir, entre d'altres coses, que una gran població necessita una gran logística. Uh-huh. I una gran logística amb aquesta onada de l'Omicron que hem tingut, que ha sigut tan colpidora, doncs ha fet desmuntar aquesta logística en molts aspectes, entre d'altres, amb el dels propis professionals que vacunaven. També pensem, fent un afegitó en això, que Catalunya era de les poques comunitats que mantenia aquesta política de grups estables, aquesta política de confinaments en grup, aquesta política d'aïllaments més restrictiva, i per tant hi ha hagut molts nens que quan els tocava anar-se a vacunar, bé per estar malalts, per lo important que ha sigut la transmissió de l'Omicron, bé perquè estaven en quarantena o confinats, perquè el seu grup bombolla els havia tocat quedar-se a casa, doncs no s'han pogut vacunar. Vull dir que sí que percentualment no estem tan bé com seria desitjable, però hi han intervingut diversos factors. Les vacances de Nadal també, no oblidem, ha sigut un factor que ha suposat un parèntesi important i mig.
Òbviament. Doncs davant de qualsevol símptoma, el que hem de fer, doctor Serrano, és anar directament al metge.
Bé, el que hem de fer és posar seny al tema, no? Que els pares ja n'estan posant prou, les famílies ja estan posant prou seny. Davant de qualsevol símptoma menor, el nen no pot anar al centre escolar. Davant de qualsevol símptoma que persisteixi més enllà de 24-48 hores, o que ja no sigui un símptoma menor, sinó que sigui algo més preocupant, doncs dins dels centres d'atenció primària estem disposats a col·laborar amb tot el que sigui, a mirar aquest nen, i per suposat, si s'escau fer-li les proves per dir si és de la Covid, doncs se li farà, òbviament.
Doncs, com sempre, paraules sàvies del pediatre Pepe Serrano, que també és membre del Col·legi de Pediatres de Catalunya. Gràcies per ser-hi un cop més amb nosaltres i enhorabona per la gran feina que estan fent tots els metges en general.
Molt bé, molt agraïts i que tingueu molt bon dia.
Igualment, gràcies, doctor Serrano.
Gràcies.